COPE Vinaròs.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més, un divendres més, com sempre des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, acompanyat per Pol Hernández aquí al control. Volem acompanyar-los també a tots vostès en aquest temps de Quaresma. En aquest temps que certament l'Església ens proposa a viure des del fons del cor, doncs algo tan bonic com és preparar-nos per a la gran festa de la Pasqua. De ben segur que la Quaresma hauria de portar-nos actituds de solidaritat, actituds, en aquest cas, de dejuni i d'abstinència d'aquelles coses que realment ens aparten, ens allunyen de Déu moltes vegades. Possiblement aquelles accions materials, aquelles coses materials que disten molt d'aquesta unió que hauríem de tenir amb el Senyor. Avui parlarem també amb mossèn Arín per a deixar-nos endur per la veu de la Bíblia, per la veu dels evangelis, que certament no deixen de ser un punt catequètic important en aquest temps quaresmal. Però anem a fer primer un repàs de les principals notícies de la nostra diòcesi, perquè aquesta setmana i també la setmana vinent a la diòcesi de Tortosa es porten a terme els exercicis espirituals per al clergat. Se solien portar en un ambient normal dintre de la Quaresma, però certament doncs, no ha pogut ser possible per la situació en la qual estem vivint. Això, però, no ha fet de que no es portin a terme aquests exercicis. S'han fet d'una forma semipresencial, perquè d'alguna manera al matí està dedicat al que serien les meditacions i l'exposició al Santíssim, i la tarda, des de casa de cadascú, doncs un pot continuar aquesta meditació, aquesta pregària personal, que certament, a la mesura que un pugui, en aquest cas, allargar-ho, doncs més aprofitat seran aquest model d'exercicis espirituals. El matí, des de la parròquia dels Àngels d'aquí de Tortosa, aquesta setmana, i des de la parròquia de Sant Pere, les propera setmana per als de la zona sud del Bisbat, degut a aquest tancament perimetral que estem tots d'alguna forma patint, no? Perquè certament no deixa de ser un... és per una bona finalitat, però certament no ens deixa anar, no?, amunt i avall per les comunitats i, evidentment, per aquesta diòcesi que està a cavall de dues comunitats. Això, però, no ha fet de que en cadascuna de les parts de la diòcesi es pugui portar a terme aquestes meditacions dels exercicis espirituals a càrrec del senyor bisbe. També he de dir que el proper dia 10 de març tindrà lloc la tercera càpsula formativa per a jóvens. Ja sabem vostès que la delegació de jóvens ha ofert i està oferint aquestes formacions, que realment són fantàstiques, perquè són formacions que un pot veure des de casa d'una forma encapsulada, mai més ben dit, ajuda a les càpsules formatives, i que certament que lligades a aquest temps de Quaresma també ens pot ajudar en la nostra formació personal sobre diferents temes dintre de l'Església. Vam tenir la litúrgia fa una setmana, vam tenir també la Bíblia, i aquesta vegada és els mitjans de comunicació, no? Per tant, també és una forma per a viure aquesta setmana, aquesta Quaresma i aquesta Setmana Santa seguint aquestes càpsules formatives per a jovens. I certament ens deixem un altre punt, que és el de aquest seminari sobre l'estudi del catecumenat que es portarà a terme a Barcelona el proper dia 13 de març. Passar. En mossèn Pasqual, certament parlàvem de signes molt importants, que darrere d'ells hi havia tant de missatge i ens convidava a una conversió tan, a part de clara, i aquí dic que una conversió personal de cadascú per mitjà de cadascun dels signes. Avui volem parlar amb mossèn José Luis Arín, el vicari general de la nostra diòcesi, però ho fem des de la perspectiva de bon coneixedor de la Bíblia, de biblista, perquè certament que cada diumenge és un goig poder escoltar les lectures, perquè no deixen de ser una catequesi. De fet, la Pasqua, la Quaresma, és un temps de preparació, no només per a la Pasqua, sinó també ho era, i ho és, dels catecúmens, no?, per a aquest moment, que és el moment del baptisme. Crec que a tots ens serveixen, o ens pot servir la paraula de Déu, per a continuar renovant amb fermesa les nostres promeses baptismals, que certament també renovarem la nit de Pasqua. Mossèn Erín, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Una oportunitat la Pasqua de la mà dels evangelis. Quins són els missatges que ens volen transmetre cadascun dels evangelis al llarg dels diferents diumenges de Quaresma, mossèn Erín?
Molt bé. Si fem una visió, diguéssim, con un telegrama de cada evangeli de la paraula de Déu que ens va preparant, veuríem que el diumenge primer, que vam celebrar el 21 de febrer, seria com a lema: no permeteu que caiguem a la tentació, la pregària del Pare Nostre. L'evangelista Marc ens presenta d'una manera concisa i diu que l'Esperit empenya Jesús al desert on fou tentat per Satanàs. Altres evangelistes especifiquen quines són les tentacions de Jesús, una, dos, tres. Marc prescindeix d'això, diu que fou tentat. I a la llum d'ahir tenim la doble presentació del que és la tentació. La tentació mirada des de la perspectiva de Satanàs, que vol dir el tentador, pretén fer-nos caure, fer-nos agarrar el camí equivocat. En canvi, des de la perspectiva de Déu, una tentació és una cruïlla de camins, on hi ha una rotonda, en diversos camins, on tenim la crida, la possibilitat d'agafar camins que no són els adequats, però també el camí adequat. Déu ens prova perquè totes les paraules que diem boniques, solemnes, crec en un sol Déu, glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant, que tot això quedi certificat, avalat al moment de la realitat. La carta als Hebreus, també recordant l'actitud de Jesús, diu: no tenim un gran sacerdot incapaç de compadir-se, perquè ell també fou tentat, però sense pecar. I l'apòstol Pau, quan escriu als Corintis, diu que Déu és fidel i no permetrà que siguem tentats per damunt del que podem. Podem resistir, podem superar la tentació, podem agafar el camí correcte, no sense esforç, amb l'ajuda de Déu, però podem. Seria el missatge del primer diumenge. Mm-hmm. El segon diumenge de Quaresma seria l'experiència del Tabor. Jesús ha anunciat per primera vegada, i ho farà encara dues vegades més, que el seu camí porta a la passió, a la mort, i els apòstols no els agrada això. Pere primer es posa a renyar-lo, i els 12 també discutint qui seria més important, i Jaume i Joan demanant qui s'asseurà en el tron de Déu a la dreta i a l'esquerra. No ho veuen clar, diuen que no pot ser un camí de Déu, no pot ser camí de creu. I Jesús, que se n'adona d'aquesta reacció, s'endú a Pere, Jaume i Joan, els tres opositors més destacats, i se'ls endú dalt la muntanya, prop de Déu, on es transfigura. La identitat, la categoria divina de Jesús, del misteri de l'encarnació, estava amagada. Era Déu, però no ho semblava, no es notava. Bé, havia un punt, un bon miracle, plantejava interrogants, però no es notava que fos Déu, no ho feien. I clar, Jesús se'ls emporta perquè tinguin l'experiència de la identitat divina de Jesús. És el missatge també que fa referència a la nostra Eucaristia. Moments que tinguem foscors, ne venen molts que no ho veiem clar, i necessitem moments d'experiència de Tabor. El Tabor s'hi puja, no per quedar-s'hi. Que bé estem aquí! No, farem tres cabanes! No, cap avall. El Tabor s'hi puja per agafar forces i arribar fins al Gòlgota. El diumenge tercer mos parla d'un episodi que va causar impacte: Jesús expulsant els mercaders del temple. Els altres evangelistes, Mateu, Lluc i Marc, això és el desencadenant final de la passió. On s'ha vist aquest Jesús de Nazaret expulsant els mercaders del temple, volcant les taules dels cambistes? En realitat, el temple, el lloc que feien, estava ben vist al seu temps. Per què? Perquè la llei de Moisès manava que, com a expressió d'agraïment a Déu, hi havia que oferir-li a Déu, al Senyor, en el temple, sacrificis de moltons, de vedells. I clar, si venia una família del nord, per exemple, de Nazaret, de Galilea, cap avall, no anaven a baixar fins a Jerusalem en l'animalet, sinó que, més pràctic, més senzill, a Jerusalem, allí al voltant del temple, hi havia com el gran mercat dels animals. I també les taules del cambistes, perquè el temple, per una visió puritana de la cosa, s'havia d'usar no la moneda pagana, els romans que manaven, les legions romanes, l'imperi, sinó moneda antiga, sagrada, jueva, i havia que canviar. I Jesús expulsa uns i altres. I quan els evangelis sinòptics diuen que aquest és el fet final, en canvi Joan, que és el que hem llegit enguany, diu, insinua ràpidament una altra cosa. Encara que alguna traducció de la Bíblia ens posa en purificació del temple, en Joan no hi ha un temple que és purificat, netejat, sinó que hi ha substitució. destruir aquest santuari i el refaré en 3 dies. El punt de trobada amb Déu no és un lloc, un temple, sinó que és la persona, el cos gloriós de Jesús ressuscitat. I esta és la gran dimensió nostra, el punt de trobada seria aquesta dimensió.
En mediodia,
el espejo.
COPE, estar informado.
El diumenge quart, de Quaresma, és de l'evangelista Joan i va marcant un episodi del diàleg de Jesús amb Nicodem. L'evangelista presenta molts diàlegs, en els diàlegs de vegades l'interlocutor pues, no entén com pot ser això i parla de que la identitat cristiana no és lo mateix però en 2 retocs. No, diu, si algú vol veure el regne de Déu, hi ha que néixer de nou i de dalt, néixer una identitat nova. I Nicodem diu, com pot ser això? Un home té que tornar a entrar dins del ventre de la mare, no pot ser. I Jesús diu, no, allò que naix de la carn és carn, la visió carnal és visió carnal, el que naix de l'esperit. I evoca un episodi d'Antic Testament, el camí del desert, el poble de Déu, cansat de les dificultats, va començar a murmurar contra Déu i contra Moisés, i el Senyor, com a càstig, es va enviar unes serps verinoses que es picaven i morien. Clamen a Déu, un remei per a la solució, i li diu a Moisés, fes una serp d'aram i col·loca-la ben alt. I tothom el que mire, que fixa la mirada en la serp d'aram, quedarà curat, salvat. Quan el llibre de la saviesa explica, recorda aquest fet, diu, no, els curava no la serp d'aram, que és un material, una serp d'aram, sinó tu, Senyor, que eres qui salves tothom. I al Nou Testament, la carta als Hebreus, diu, tinguem la mirada fixa en Jesús, mirar la creu d'aram, tenir la mirada fixa en Jesús. És ell qui ha obert el camí de la fe i el que el va portar en la plenitud. És aquesta dimensió i aquesta serp d'aram que és col·locada, la creu, Jesús és aixecat en l'airat, clavat a terra, com on claven, i aixecat. I l'exaltació de Jesús que portarà a la creu com a prova definitiva, que és el missatge també del 5è diumenge de Quaresma. En l'airat a la creu atrauré tothom com a mi. Què passa? Han anat uns grecs, uns no jueus, que van a Jerusalem a adorar Déu, volen veure Jesús, no sabem si és curiositat o alguna cosa més. Símbol de tanta gent al nostre temps que tenen un sentit religiós sí, però una fe autèntica cristiana centrada en Crist el Senyor, no la tenen. I Jesús anuncia que el fill de l'home, com el gra de blat, que si no mor queda infecund, també ha de morir. I per què ha de morir? Si algú ha de morir, perquè morir serà donar la vida. I aquesta expressió solemne de Crist a la creu com a expressió suprema de l'amor de Déu és el que veurem també entrant ja a la Setmana Santa i mos colorem diumenge de Ram, l'Osana, el fill de David, però un avís, alerta, uns que el diumenge de Rams clamen visca Jesús i pocs dies després cridaran a la mateixa ciutat referint-se a la mateixa persona, fora crucifica'l, alerta Setmana Santa, la gran Setmana Santa, que no fem una cosa, una dimensió diferent, i tot això mos hi porta l'última preparació solemne, el divendres sant, dijous sant, divendres sant, el triple regal de la institució de l'Eucaristia, del manament de l'amor, la institució del sacerdoci, i presentant la passió del divendres sant, la passió mirada des de Déu. A Jesús no l'agafen, ell s'entrega, la vida ningú no me la pren, sóc jo qui la dono lliurement. I per què dono la vida? Perquè ningú no té un amor més gran que el qui dona la vida, tots qui estima. Amics no ho són tots, però estimats sí, i en tot això ens hi portarà ja a les portes, evidentment, de cantar la glòria, la victòria, l'aleluia de la vetlla pasqual. És una preparació extraordinària, fabulosa, que si ens deixem portar per aquesta paraula de Déu evangèlica, ens hi anirà cada vegada endinsant en el misteri i la grandesa de Crist, el nostre Senyor.
Certament, mossèn Arín, la Quaresma és una preparació també per als catecúmens, no? Darrere de tot el que vos t'ha dit, no? De tot aquest seguit de l'Evangeli, hi ha una catequesi fantàstica de preparació per a aquella persona que s'està preparant per a rebre el baptisme, especialment si és adult, no? Pues poder realment gaudir-la, no?
i encara concretaria més. És a dir, quan parlem dels catecúmens, hem de recordar molt bé. Una cosa són els catecúmens amb expressió del realisme sacramental, que rebran per primera vegada aquesta incorporació. Però els demés, també som catecúmens, és a dir, també som els que hem d'entrar cada vegada més. No estem dins del tot. La nostra fe, el nostre amor, els nostres convenciments, els nostres testimonis no caben d'estar. Hem de tenir l'humilitat d'un bon aprenent. L'aprenent és aquell que reconeix, sap, que no ho fa bé del tot, però té ganes, té il·lusió de fer-ho bé. Aquesta seria una expressió molt bonica, perquè tot el que diem apliquem als catecúmens, ens ho apliquem també a tots els altres. Necessitem créixer encara més amb la fe, que no ens passi com aquells grecs que tenien un sentit de dona a Déu, però si faltava la connexió en Crist el Senyor.
Certament que una de les recomanacions en aquesta Setmana Santa, bueno, Setmana Santa i abans certament la Quaresma, seria fer l'exercici de la lectura divina, no? Des del silenci de personal de cadascú, assaborir la litúrgia i especialment assaborir la paraula de Déu. La lectura divina és una bona pràctica, no?, per aquesta Setmana Santa, mossèn Arín?
És fabulosa aquest pas experimentat, no?, de què diu la paraula de Déu, l'escolto, tot. No n'hi ha prou en escoltar-la perquè cal, me la proclamen allí quan vaig a missa i ja està, l'he sentida. És algo més. Què diu? Què em diu? La pregunta que em faig. Això, a mi, què em diu? I jo, en resposta, en diàleg, què li dic a Déu? Què li dic a Déu? Com escolto Déu? Li parlo i l'escolto. I tot això que em porta una veritable conversió. Això també, per exemple, ha hagut una experiència molt bonica, la conto personalment des de la confiança. Aquesta Quaresma, pues, un servidor posat a l'abast de molta gent, uns vídeos, comentaris cada setmana de l'Evangeli. I això està arribant a molta gent del nostre bisbat i de fora, perquè la paraula de Déu, la gent està famolenca de la paraula de Déu, i tant de bo que aquesta fam de la paraula de Déu molt vulgui marcar, perquè en definitiva els cristians, l'Església, som aquells que escoltem la paraula de Déu per a posar-la en pràctica, i en la mesura que l'anem vivint, practicant, l'anem entenent millor, gaudint millor.
Ara, mossèn Arín, la pandèmia ens ha robat una, jo diria, una pràctica que en este cas vostè pels voltants de la Quaresma sempre solia fer, que és viure la paraula de Déu des de lloc on s'ha de viure, que és des de la seva terra, des de Terra Santa. Esperem, no?, de que pronte poguéssim reemprendre també, jo diria, uns exercicis, perquè d'alguna forma vostè ho ha fet prou vegades aquí a la diòcesi i certament que era una forma per a que la gent visqués, se preparés per a la festa de la Pasqua. Esperem que pront ho puguem fer.
Oh, sí, efectivament, és un goig.
Mossèn Arín, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per compartir, en aquest cas, aquesta...
A tots els veïns, la ràdio. Val?
Aquests consells.
Si vinga, i bona Pasqua. Bona Quaresma, bona profitosa Quaresma i bona i santa Pasqua.
Amb aquesta recomanació bíblica, amb aquestes catequeses bíbliques que mossèn Arín pràcticament li hem demanat que d'una forma telegràfica ens anés detallant de quins seran els principals missatges de cadascun dels evangelis d'aquesta Quaresma, posem el punt final. Els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bon cap de setmana i fins la setmana que ve, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
La missió de Josep va consistir en acollir com a pare el fill de Déu fet home. Encara que no fos el pare biològic, va ser el pare humà de Jesús. I van viure aquesta relació de tal manera que constitueixen un exemple per a totes les famílies. Quan algú rep la notícia que serà pare, la primera reacció d'una sana paternitat és l'acolliment incondicional del fill que naixerà. En la nostra societat, això no és evident per a tots. Els fills es programen i fins i tot es rebutgen recorrent a l'avortament. L'ésser humà és tractat com un objecte que s'ha d'aconseguir a qualsevol preu quan es desitja o que es pot eliminar quan no se'l vol rebre. Això naix d'una manera d'entendre la vida, volent ser nosaltres els qui ho decidim tot. I això ens porta sovint a veure la voluntat de Déu com un obstacle als nostres desitjos. Davant els esdeveniments que no entenem, reaccionem amb la decepció i la rebel·lió. Sant Josep, ens diu el Papa en la seva carta amb cor de pare, deixa de banda els seus raonaments per a donar pas a allò que és de bé, i per més misteriós que li sembli, ho acull, assumeix la responsabilitat i es reconcilia amb la seva pròpia història. La vida espiritual de Josep no ens mostra una via que explica, sinó una via que acull. Ell ens mostra que amb la fortalesa de la fe és possible acollir la vida tal com és. La grandesa de la seva paternitat es va manifestar en la disponibilitat per a acollir a Crist, encara que els raonaments humans el portaren a pensar, en un primer moment, en la possibilitat d'abandonar a Maria i al fill que ella portava en el seu si. L'amor verdader d'un pare envers els seus fills es manifesta en la tendresa. El seu amor a Crist es veu en els desvetllaments per ell. No va dubtar a exiliar-se a Egipte per protegir la seva vida, o a establir-se a Natzaret per allunyar-lo del perill que podia suposar Arquelau, que havia succeït al seu pare Herodes. I Jesús, sent el fill de Déu, va acceptar viure subjecte a Maria i Josep, i així creixia humanament en l'actitud d'obediència a la voluntat del seu pare celestial. Josep va introduir a Jesús en la vida religiosa del poble escollit. Segons el costum jueu, va ser circumcidat als 8 dies de nàixer. Va ser presentat en el temple quan es van complir els dies de la purificació de Maria. Anava amb els seus pares a Jerusalem cada any per la festa de la Pasqua. No es tractava d'una religiositat merament externa o de compliment, sinó que responia a la veritat del que vivien en el seu cor. Per això, en Maria i Josep, Jesús va experimentar humanament que, com un pare s'apiada dels fills, ja ve s'apiada dels fidels, i va aprendre el que és l'amor de Déu. D'aquesta manera, ells van tindre el goig de veure com Jesús creixia dia rere dia en edat i saviesa i tenia el favor de Déu i dels homes. Una autèntica paternitat cristiana no es limita a preocupar-se que als fills no els falte res material, sinó que inclou ajudar-los a descobrir l'amor de Déu. És el camí que els conduirà a un autèntic creixement en la verdadera humanitat. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.